Misteris al descobert, amb Jordi Batxero. Doncs moment de descobrir misteris amb en Jordi Batxero. Jordi, benvingut una setmana més.
Moltes gràcies, bon dia, Cristina.
I avui parlem de la paradoxa de Fermi.
Això mateix. Si l'univers és tan extens i s'estima que hi ha altes probabilitats de que sorgeixi la vida arreu, com és que encara no hem detectat cap civilització allà fora?
Home, és una gran pregunta.
És una gran pregunta que va fer un gran home, també. Enrico Fermi, Premi Nobel de Física l'any 1938 pels seus treballs sobre radioactivitat induïda, només tenia 37 anys quan li van donar el Premi Nobel.
Uau!
I apuntava maneres. Tu quants Premis Nobel tens, Cristina?
Jo en tinc 33 d'anys i cap Premi Nobel.
Val.
Encara no he arribat als 37, però...
Encara tens marge. Jo ja els he passat als 37 i encara no me n'han donat cap. Doncs el nostre amic, en Fermi, un home excepcional, l'any 1950, en una conversa informal que va tenir amb altres col·legues físics de laboratori, com tothom sap, quan surten de festa els físics no parlen de futbol i noies, parlen de paradoxes.
Exacte.
I en Fermi va treure aquesta paradoxa. Com pot ser que no haguem entrat en contacte amb cap civilització si l'univers és tan gran? Per exemple, anem a donar unes quantes dades d'aquestes que donen vertigen, no?, per situar-nos una mica. L'univers té 13.800 milions d'anys. O sigui, ja fa temps que això
miqueta,
està per aquí.
Sí, una miqueta, eh?
I de diàmetre es calcula uns 93.000 milions d'anys llum.
Ja, el nostre cervell no ho sap entendre,
no,
això, eh?
No, això és com anar i tornar d'aquí a Roses unes quantes vegades.
Unes quantes moltes.
La nostra galàxia, la Via Làctea, se li calculen entre 200.000 i 400.000 milions d'estrelles. Unes quantes. I tenim uns 200.000 milions de galàxies a l'univers observable. O sigui que espai i temps n'hi ha, perquè hagi sorgit la vida i perquè no siguem nosaltres un cas excepcional. A més, sabem que des de la meitat dels anys 90 hem començat a descobrir exoplanetes, o sigui, planetes que estan fora del nostre sistema solar, i és que actualment surten com a bolets. O sigui que constantment anem descobrint, i uns quants d'ells estan amb el que anomenem la zona habitable, o sigui, amb unes condicions favorables perquè sorgeixi la vida tal com la coneixem nosaltres aquí a la Terra.
Exacte.
Perquè la vida podria tenir moltes formes, però nosaltres, si hem de buscar alguna cosa allà fora, més val que comencem pel que coneixem. Llavors, intentem trobar formes de vida que s'assemblin a les nostres.
Com dius, clar, necessitem aigua en el nostre cas,
necessitem,
no vol dir el de cas de tothom, però no està al costat del sol completament perquè no enrostim, coses d'aquestes, no?
Correcte. Llavors, això és una cosa que en els científics els ha ocupat. Des dels anys 70, la NASA que va posar en marxa el programa SETI per recerca de vida extraterrestre està apuntant cap allà dalt a veure si trobem alguna senyal. I s'ha intentat també fer una mica de manera activa aquesta recerca. Als anys 70 també es van llançar les naus Pioneer 10 i 11 amb unes sondes espacials per estudiar el sistema solar, on per iniciativa d'en Carl Sagan i en Frank Drake es va incloure una placa gravada amb el dibuix d'un home i una dona amb un mapa amb la situació de la Terra, un esquema del nostre sistema solar, per si algun dia alguna civilització interceptava aquestes naus. També es van enviar les Voyager 1 i 2. Aquestes s'incluïen un disc d'or amb 90 minuts de música d'arreu del món, salutacions en 55 idiomes i diversos sons de la Terra.
Oh.
Això va ser també una iniciativa d'en Sagan. És com aquest tocadiscos que tens aquí damunt,
sí,
de l'estudi, per si ho rep algú, que li dongui el play, i llavors, com a mínim, és una càpsula del temps que m'han enviat allà, i quan nosaltres ja no hi siguem aquí, encara quedarà un record de la civilització que vam ser. No sabem si ho escoltarà ningú.
Ni si nosaltres hi serem o no,
això
ni si la Terra hi serà no.
La Terra algun dia deixarà de ser-hi, sí. També es va enviar el 16 de novembre del 74 un missatge des del radiotelescopi d'Arecibo. També va ser iniciativa d'en Sagan i en Drake, que eren dos culs inquiets, com pots veure. Això ho van fer en direcció al cúmul M13, és un cúmul de 400.000 estels. El problema d'aquest missatge és que aquest cúmul està a 25.000 anys llum. Això vol dir que si algú en allà el rep, el rebrà d'aquí 25.000 anys. I si l'entén i ens vol contestar, rebrem la resposta d'aquí 50.000 milions d'anys. la qual
complicat el tema,
Sí, la comunicació és una mica difícil pel problema de les distàncies. El Frank Drake, que ja l'hem esmentat, a l'any 61 va intentar calcular quantes civilitzacions podrien haver allà.
Val.
Ara no tenim temps per desenvolupar-ho, però va generar la coneguda equació de Drake, en la qual, sent molt conservador, va reduir a 10 les civilitzacions susceptibles de ser detectades.
Mm-hmm.
És molt conservador.
10 ja són, però,
Són moltes, sí, però clar, és l'any 61.
Val.
Encara no s'havien descobert exoplanetes. No tenim una certesa de que hi haguessin planetes fora del sistema solar. Se sospitava, però no n'havíem detectat cap. També, la ufologia començava a posar-se una mica de moda i ja es començava a parlar d'extraterrestres i això. Encara hi havia molt de camí per endavant. Llavors ara intentarem donar respostes en aquesta paradoxa de Fermi.
Vinga.
Hi ha tantes respostes com imaginació puguem tenir. Jo en donaré unes quantes de per què no hem contactat encara amb cap civilització. Una de les respostes possibles és que potser ells encara no són tecnològicament tan desenvolupats com nosaltres com per poder emetre emissions de ràdio com la que estem emetent en aquests moments,
sí,
o per rebre les nostres. També podria ser que no estiguessin interessats en nosaltres. O potser que no els interessi l'espai en general. Podria ser una civilització que estigués d'alguna manera girada cap al seu interior, no? I més pel... Aquí ja estem fent una mica de...
Pel seu melic que no pas cap a fora,
sí,
no?
Sí, per exemple. També podria ser que estiguéssim massa lluny com per poder-nos comunicar. Hem dit que l'univers observable té un diàmetre de 93.000 milions d'anys llum.
Imagina't.
I les distàncies són immenses, i hem vist que la màxima velocitat que podem arribar és la de la llum, i si abans hem donat els números, però bueno, l'exoplaneta més proper el tenim a 4 anys llum, això està aquí al costat.
Si és el més proper que hi ha,
no?
El
més proper a Alpha Centauri. Si enviéssim un missatge allà, trigaria 4 anys en arribar, l'haurien d'entendre, 4 anys en tornar. Això és factible, el que passa que seria una mica feixuga la comunicació. I això és aquí al costat. Els planetes que tenim més lluny, les distàncies són pràcticament insalvables. També podria ser, i això és molt probable, que no haguem coincidit amb el temps, amb les altres civilitzacions. Amb 13.800 milions d'anys d'existència de l'univers, que haguem coincidit just ara, dues civilitzacions avançades
simultàniament
i prou properes com per comunicar-nos, seria molta casualitat. També podria ser que hi haguessin fenòmens astronòmics que interferissin amb les comunicacions, que estiguessin ells, igual que nosaltres, enviant allà missatges i per interferències còsmiques doncs patessin pel camí.
Aquí
no sé.
Veiem si la intel·ligència artificial hi pot tenir algun paper.
Ves a saber, potser ens ajudaria, sí, segurament. En pocs anys la tenim ja. Bueno, jo crec que ja deu estar per allà funcionant, sens dubte. També podria ser que haguessin arribat a la Terra, ells, o els seus, però que nosaltres encara no hi fóssim. Nosaltres tenim la tecnologia de la ràdio des de fa uns 120 anys, més o menys. Potser ells ens han enviat missatges fa 200 anys i aquí no hi havia ningú per rebre'ls. O potser van venir en persona fa uns pocs centenars de milers d'anys i es van trobar un grapat de micos.
Home, alguns casos hem explicat amb el que portem de seccions,
sí,
ja,
Sí, podria ser. De fet, podrien haver arribat al principi de la civilització i que nosaltres els haguéssim pres per déus.
També.
I llavors, bueno, aquí donaria peu a l'origen de les religions, mitologies i de més. També podria ser que totes les civilitzacions avançades arriben a un punt de desenvolupament tecnològic que acaben per autodestruir-se.
Això també podria passar.
De fet, això se li va acudir a en Fermi, perquè ell va estar treballant amb el projecte Manhattan, que, com sabem, és el desenvolupament de la bomba atòmica. Doncs és una visió bastant catastrofista, que en Sagan també havia compartit en alguns comentaris, que podria ser que tota civilització que arriba a un punt de desenvolupament tecnològic acabem sent presa de la nostra tecnologia.
Autodestructius els humans ho som.
Tenim un cert impuls nosaltres, per què negar-ho? Només cal mirar una mica enrere la nostra història i veiem que les coses no han anat gaire bé i si mirem les notícies veiem que continuem igual de malament.
Sí, mirant enrere o mirant a la pura actualitat,
De fet, aquest podria ser un altre motiu, que ells s'estiguin amagant per no ser destruïts per civilitzacions superiors. Això el Stephen Hawking ens va advertir. Si s'assemblen una mica a nosaltres, tenint en compte com va aquí a la Terra, que quan una civilització entra en contacte amb una altra, al final la tecnològicament més desenvolupada acaba destruint i engolint a l'altra, potser hauríem de deixar d'enviar missatges, encara que siguin missatges dins d'una ampolla en el cel còsmic, potser callar la boca, perquè si no tindrem un Independence Day i sortirem tots malparats. Perquè
si no vols pols, no vagis a l'era, no?
Correcte, perquè si algú ens detecta i és capaç d'arribar aquí, només pel fet d'arribar aquí ja té més tecnologia que nosaltres.
Sí.
I millor no enfadar-nos amb ells. També podria ser que haguessin esgotat els recursos naturals del seu planeta. Nosaltres tenim uns recursos limitats, estem... per exemple, tenim el cas del petroli, no?, que tard o d'hora, més d'hora que tard, se'ns acabarà i hem de buscar altres alternatives i pot ser que no doni per més la tecnologia ni els recursos naturals dels planetes.
Aigua mateix, que ara mateix en plena sequera.
Tu esgotes... Mira, el que els va passar al Rapa Nui a l'illa de Pasqua, van esgotar els recursos i es va extingir la civilització que hi havia allà.
Clar.
No van ser els extraterrestres, van ser que es van acabar...
Tot i que l'illa de Pasqua també té la seva anàlisi,
Té tela, però jo crec que és més fantasia que hi ha al voltant de tot allò. Vull dir, està bastant ben explicat que els moais es poden moure amb cordes i que aquella gent va esgotar els recursos de l'illa, però això donaria potser per un altre episodi,
sí.
No? També podria donar-se el cas de que aquestes civilitzacions, i aquí ja ens posem una mica transcendentals, visquessin en dimensions paral·leles a la nostra, i llavors seria indetectable. Aquí ja és potser entrar en temes més de ciència-ficció. Parlant de ciència-ficció, podria ser que sí que existissin, perquè, com hem parlat en altres programes, de casos d'ovni en tenim per donar i per vendre. Mm. Potser sí que existeixen, potser sí que han vingut aquí i els governs ens estan ocultant la seva existència amb
conspiracions. Potser estan aquí entre nosaltres, i no ens n'hem enterat.
Jo no sé tu d'on vens, no?
No ho sé.
Fa poquet que ens coneixem.
Recordes tu quan et vas néixer,
Aquesta...
Com vas arribar en aquest món?
I si ho fos jo? I si ho fos un mateix? Podria ser, també, que no es deixessin veure no per por, com havíem dit abans, sinó per no voler interferir amb el nostre desenvolupament. Si ens està escoltant algun trequi, algun fan de Star Trek, sabrà que la primera directriu de Star Trek és no interferir amb una civilització, deixar que segueixi el seu curs natural.
Val.
Llavors, podria ser que passés alguna cosa d'aquestes, que consideressin que nosaltres encara no estem preparats per un primer contacte i que, de moment, es mantinguessin al marge, observant-nos i esperant el moment adequat.
Som com la seva telenovela, podria passar,
La seva telenovela o el seu parc zoològic, perquè aquesta és una altra teoria i s'ha posat damunt de la taula més d'una vegada, de que, sobretot per la gent que creu en els extraterrestres i a més, que nosaltres podríem ser com un petit aquari allà on els extraterrestres s'estan jugant amb nosaltres i ens estan cuidant i observant de manera manipulant, no? Podrien fins i tot haver agafat aquí els primers homínids, haver-los trastocat genèticament, haver convertit l'espècie en el que som ara i estar-nos observant i jugant, no? De fet, els científics també s'estan plantejant des de fa uns anys la teoria de la simulació, que això és una mica com la pel·lícula de Matrix,
sí.
No? Que diria que tot el que nosaltres considerem que és la realitat no seria més que una simulació feta per ordinador, com una realitat virtual, i res d'això seria real. Seria com si ens estiguessin manipulant el que antigament era també el científic boig de laboratori.
Sí.
Podria ser que nosaltres fóssim un cervell dins d'una proveta amb uns cables connectats i ens envien uns certs impulsos al cervell i ens fan creure que ara mateix jo estic assegut en una cadira davant d'un micro i estic parlant, i en veritat, res d'això és veritat.
Aquesta és la que m'ha fet més llullo de totes les que m'has dit.
Aquesta dona esgarrifança, si te la planteges, perquè de fet no es pot desmentir.
No, ja.
El que s'ha de fer és demostrar. Quan tu afirmes alguna cosa, ho has de demostrar. Però bueno, ho deixarem aquí damunt de la taula.
Moltes possibles respostes, eh?
Sí, sí.
A una gran pregunta.
De fet, també podria ser que no els sapiguéssim a escoltar. Potser ens estan parlant constantment i no ho percebem. Per exemple, el tema de la comunicació, aquest és un tema que a les pel·lícules de ciència-ficció s'acostuma a tractar d'una manera molt frívola. Aquí arriba un extraterrestre i es posa a parlar amb tu, com si res, sigui del planeta que sigui. Els casos de contactats amb OVNI, el mateix. T'arriba un extraterrestre i si no parla el teu idioma et parla amb telepatia. Però potser la comunicació no és tan fàcil. Si nosaltres no ens podem comunicar amb éssers desenvolupats de la Terra com les balenes, que compartim ADN amb ells, com ens hauríem de poder comunicar amb un ésser que no té res en comú amb nosaltres?
Ja no per parlar dels centenars d'idiomes que hi ha arreu del món.
Exacte. La pel·lícula que tracta molt bé aquest tema és The Arrival, la llegada. Tracta el tema aquest de la comunicació, de lo difícil que seria, no?, posar-se en contacte amb una civilització que arribés aquí. I podria ser això, que ens estiguessin enviant missatges i que ni tan sols els detectéssim com a missatges. O fins i tot que estiguessin aquí entre nosaltres i fóssim incapaços de detectar-los com a vida, de veure'ls.
Que veus la pols, tu, aquí com volta, no?
Jo esternudo perquè sóc al·lèrgic als àcars i llavors la detecto. Però algú m'ha de dir que jo esternudo pels àcars. Jo per mi sol no puc saber que estic esternudant pels àcars. Llavors podria ser que estiguéssim bombardejats constantment amb comunicacions d'aquesta gent i que creguéssim, doncs això, que estem sols, que no els entenguéssim. I la última resposta que podríem donar a la paradoxa, que és la més trista de totes, és que efectivament estem sols a l'univers. I això, com deia en Carl Sagan, seria una terrible pèrdua d'espai.
Sí. La veritat és que sí. Doncs, Tela, hem fet un bon repàs, com dèiem, a una pregunta molt interessant. Moltes possibles respostes, Jordi.
I més que se'n poden donar.
I ja tant, és aquí que reflexioni l'oient ara,
la
no?
La imaginació de cadascú posa el límit.
Doncs aquí ho posem, a pensar i a reflexionar, oients. Gràcies, Jordi, ens retrobem divendres que ve.
Gràcies a tu, bon dia.